8 i 47, els accents diacrítics estan en perill d'extinció. D'ara endavant els establirem per fer, diguem-ne, menys faltes d'ortografia. L'Institut d'Estudis Catalans ha decidit que dels 150 accents diacrítics que hi havia fins ara a la llengua catalana, ja només en quedaran 14. La mesura, però, no agrada a tothom, ja que hi ha filòlegs que consideren que pot provocar confusió. D'accents, de parèntesis i punts suspensius, avui al suplement en parlarem amb l'Ernest Rocinés, que és cap d'assessorament lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual. Bon dia i gràcies per venir avui al suplement, Ernest.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Tu has entès aquest rebombori que hi ha hagut aquestes últimes hores?
L'he entès, sí, perquè la llengua desperta moltes passions i tot el que ens afecta personalment, doncs, ens punxa. I l'ortografia, que normalment l'aprenem des de petits, doncs l'assumim com una cosa molt pròpia i, per tant, si ens la toquen, és com si ens toquessin alguna cosa nostra. No?
També ens acompanya avui l'Oriol Camps, que és l'excap d'assessorament lingüístic de la Corporació també Catalana de Mitjans Audiovisuals i col·laborador del IEC. Bon dia, Oriol, com estàs?
Hola, bon dia.
Tu l'has entès, aquesta polèmica que s'ha creat?
Les polèmiques són relativament fàcils d'entendre, no? O sigui, ens hem esforçat tota la vida per aprendre 150 parells d'allò... De paraules que han de fer... que s'han d'accentuar o no accentuar, i aleshores ara de cop ens diuen tot això ja no cal, mira, veus, amb 14 passes.
Una mesura com així, per això...
Jo penso en el meu net, sí, que ho ha de començar a aprendre ara, i dius, hosti, nano, vas molt bé. O sigui, no hauràs d'aprendre tota aquesta llista... I, per tant, doncs, diguéssim, aprendràs català més fàcilment.
Clar, per tant, una mesura com aquesta, el que beneficia és a les noves generacions?
Evidentment.
Perquè, clar, diguem-ne que els que ja ho hem après, això ens costa una mica més.
Doncs és un cost, clar, els que ja ho sabem ens haurem d'aprendre. El que passa que també hi ha hagut molt de rebombori, i jo no sé si tothom que ha fet rebombori se'ls sabia, tots aquests diacrítics. No els 150, no, però si en sabien 30, o si se sabien els 14, perquè la gent que ens dediquem a corregir o a revisar textos, ens en fem farts d'afegir accents d'aquests.
Actualment el que passa és que això està incorporat als correctors automàtics. Tothom que escriu en ordinador, el corrector li posa el diacrític, o sigui que ara el primer que s'ha de fer és negociar o explicar-ho a la gent que fan aquests diccionaris, doncs perquè facin les correccions necessàries.
Això ja ho tenim previst. D'una banda i de l'altra és també generar un debat de si aquests 14 accents diacrítics que s'han salvat serien els més salvables.
Esclar, sempre, a l'hora de decidir qüestions com aquestes sempre hi ha un punt d'arbitrarietat, és a dir, en són 14 com podien haver estat 12 o en podien haver estat 20, segurament,
Sí, sí.
I a més pel que he vist, l'ortografia està en fase encara de revisió, és a dir, aquí han saltat unes notícies que no sé si pot haver encara algun canvi.
No, però en principi ho pots donar per tancat, bàsicament perquè la nova gramàtica està escrita amb aquesta ortografia. Per tant, falta, diguem-ne, la ratificació del ple de l'Institut.
Aquí també hi ha una, que és el que deia l'Oriol, hi ha una part molt important, i per mi encara més, que és la gramàtica. Estem parlant d'un detall de l'ortografia quan abans, al novembre, sortirà la nova gramàtica normativa.
Sí, segurament... No sortiran si no fa el mateix temps. No, suposo, en tot cas, és una qüestió de... el temps necessari per fer l'opuscle d'ortografia.
Vull dir que la gramàtica també hi haurà canvis i de sintaxi, que vull dir que també hi haurà...
Sí, la gramàtica
no
és molt inclusiva. Potser no generarà tant problema perquè, a veure, la gramàtica són 1.470 pàgines. Aleshores, això fins que s'ho hagin llegit...
En tuit és temps. Més difícil d'encendre-ho.
Però per què s'ha decidit suprimir-ne 136? Aquesta decisió, vosaltres no considereu, com alguna gent pensa també a través de les xarxes, que és una decisió que simplifica la llengua?
No simplifica. No. És que hi hagi menys accents no simplifica. Aviam, simplifica. Sí, simplifica l'ortografia, però no simplifica la llengua. És a dir, no sé si era ahir la Maria Teresa Cabré aquí mateix o no sé qui simplificaríem si el català que té, per exemple, vocals obertes i tancades tothom les diguéssim tancades, això sí que seria un empobriment lingüístic, però l'ortografia, que és una part convencional, no la simplifica.
És com posar-se corbata o no, o sigui, hi ha un moment que es porta corbata fins no sé quin dia, hi ha un dia que la convenció social diu que ja no cal que portis corbata. Ostres, fantàstic.
Després una cosa que a mi m'ha sobtat també és que ara que estem en aquest país en un moment en què unes generacions diuen hi ha marcs mentals o marcs institucionals que nosaltres no els hem decidit, no? I hem de poder-los decidir. Ostres, l'ortografia és una cosa que evidentment ha de ser conservadora per definició, però la que estem remenant ara té molts i molts anys i s'ha de poder revisar, no?
Evidentment. A més, és que aquí jo crec que hi ha un canvi de manera de veure. O sigui, els diacrítics de tota la vida, els que ens han arribat fins ara, responen a una visió bastant estàtica. És a dir, si poses les paraules de costat, segur que amb el diacrític saps quina és quina. Però la llengua no és una cosa estàtica. totes les paraules, quan les fem servir en context, i el context ens aclareix la majoria de problemes possibles entre paraules que haurien portat diacrític.
Per tant, per vosaltres és una bona notícia, perquè la secció filològica el que fa és estar obrint-se a l'actualitat, a la societat, i per tant fa que aquesta llengua, transmet que aquesta llengua està viva.
Pues clar.
Però clar, això no s'ha comunicat bé, d'alguna manera, no? Perquè l'única cosa amb la qual la gent s'ha quedat és que el que estem fent és retallar la llengua.
Mira, sempre hi ha gent que discuteix. Recordo que fa uns anys a França va haver un embolic, però d'aquests terribles, també a causa de l'ortograf, no? Van fer canvis en l'ortografia i va haver un embolic nacional. Però aquests embolics venen d'això, perquè la gent s'ha hagut d'aprendre l'ortografia i aleshores li ho introdueixen canvis i diu, tot això que m'he après ara no serveix de res i aquests que venen a darrere no necessitaran aprendre el mateix que hi ha pressió.
Crec que aquesta és la clau, perquè ahir, per exemple, en el debat que va començar a haver-hi, hi va haver molts jocs, allò, de posar paraules de costat i dir, mira, aquí hi ha una ambigüitat, no? Aviam, d'ambigüitats en podríem trobar moltes.
I si van sortir abans venint... una dona, un os,
sí,
dos,
sí.
Net, el seu net...
Sí, escolta, a mi el Ricard Rota pot voler dir coses diferents,
sí, clar.
I fins ara no ho accentuaven. Però,
per exemple,
no?
La frase, a mi m'agrada el rap.
Sí.
És una frase que ja és ambigua.
És molt bona, sí.
De per
sí,
ser,
sí, sí.
Això ho hem acceptat sempre, no? Vull dir, no...
Escolta, molt, venen. Ara sembla que sense accent no ens entenem. I amb el passat, el venia, no hi veiem
sí,
problema,
o els,
no?
O els monosíl·labs, no? Que moltes vegades teníem la sensació que sempre s'han d'accentuar, no? Recordo un article d'Albert Pla, ara, que deia allò del fos, no? Que li havien preguntat, fos, quin va accentuat? Del de fondre o el del verb ser? Diu, no, és que cap dels dos va accentuat,
sí,
no?
Sí, sí.
En fi. No, és que a més està trucant moltíssima gent i hi ha molts tuits que cadascú hi diu la seva. És un tema, si més no, polèmic, i el que està bé és que això generi debat, que és el que voleu d'entrada vosaltres, no?
Jo el que he constatat, vaja, però així amb una visió superficial del que va sortir a les xarxes, de la reacció inicial és que el gremi de lingüistes, com si diguéssim, no ho ha rebut malament en general, eh? I molt més per part dels usuaris, eh? Però jo crec que, no, Oriol...
És possible.
És la sensació que tinc.
La veritat és que...
Evidentment sortiran moltes veus, no? Però la reacció inicial ha estat... Jo crec que el ram de lingüistes ho ha pres més receptivament, no?
Segurament.
Després és un tema que en el ram fa molts anys que se'n parla, és a dir, el Solà als anys 90 ja ho proposava, anar per simplificar per aquesta via, no? És a dir, no és una cosa que hagi nascut, evidentment, d'un moment per l'altre, i després l'acadèmia, aquestes coses se les mira molt, és a dir, nosaltres ens ho mirem ara superficialment, però aquí darrere hi ha gent que en sap i hi ha gent que hi ha dedicat molt de temps, no?
Una mica el problema que hi ha, aquest problema de comunicació que deia el Ricard, ve una mica de la maquinària de l'acadèmia, que ha d'anar revisant i recontra-revisant fins que arriben al punt que diuen fins aquí, votem i fora, no?
Uh-huh.
Però, esclar, aleshores, això ha costat, perquè hi havia petits problemes, no precisament el dels diacrítics, que fa més temps que està decidit, però hi havia petits problemes que no s'acabaven de tancar, i mentre no tancaves això no podies tancar tota l'ortografia.
Hem escoltat dues de les reaccions que va haver ahir. La primera, a RAC1, el president Puigdemont deia això.
S'han tret diacrítics?
Sí.
Qui ho ha decidit, això?
Això l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí, ara el venen i
dona i dona.
Sense cap criteri.
Vostè està en contra?
Home, aparentment, a mi no m'agrada la idea, però no vull saber l'argumentari científic que hi ha aquí al darrere, però a mi els accents diacrítics per mi trobo una meravella, perquè ajuda aquests matisos de les llengües.
Aquest és un argument. El segon és el que donava la presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la Teresa Cabré.
Nosaltres no estem parlant de la llengua, estem parlant només dels aspectes ortogràfics de la llengua, primera cosa. Aleshores, l'accent diacrític havia proliferat tant que allò per la qual cosa va ser creat ja no servia exactament, perquè no em desfeia d'ambigüitats.
Són dues opinions, clar, però d'entrada és la reacció del president Puigdemont és la que molta gent ha tingut també a les xarxes, no? No em toqueu una cosa que és molt meva, no? Que ja me l'havia fet meva.
La reacció d'usuari. Sí, sí, és natural, és natural.
És natural, però és d'aquelles coses que ens hi anirem acostumant. A tots ens ha passat que ens han canviat un senyal de trànsit i ens l'hem hagut d'aprendre. I punt.
Aquesta decisió s'emmarca dins la gramàtica de la llengua catalana, que, com dèiem, arribarà a les llibreries el 23 de novembre, però ja que tenim aquí l'Oriol, que coneix una mica com funciona això de la IEC, explica'ns com es pren una decisió com aquesta. És a dir, en quin moment algú ho posa sobre la taula i quins terminis passen perquè això s'acabi portant a terme.
Quina decisió com quina?
Com la de, en aquest cas, que estem parlant dels accents diacrítics.
A veure, això s'estudia durant bastant de temps, es parla en moltes reunions, es discuteix fins a l'última cosa... fins i tot el problema de, jo què sé, de les majúscules dels topònims, dels articles dels topònims, vull dir, per dir sí. cas, vull dir, coses d'aquestes que s'han de discutir fins a l'últim moment, entre altres coses, perquè entre els acadèmics hi ha diferències, i al final s'ha d'arribar a una solució. I per això costa de fer-ho a poc, però es fa... es treballa en comissions, és a dir, els grups de treball són relativament petits, però, esclar, quan això arriba al ple, doncs al ple sempre hi ha gent que té altres posicions, aleshores s'ha de discutir, com a tot arreu.
I se sotmet a votació?
Al final sí, perquè és la manera de resoldre els problemes un cop en una qüestió convencional com aquesta, és que al final és una qüestió convencional, i has de dir, hem de trobar una sola norma. Per arribar a una norma, si al final no hi ha altra solució, doncs s'ha de votar.
I aquesta norma exactament quan entrarà en vigor?
A veure, la norma de l'ortografia se li donen, em sembla que són 5 anys de temps per anar-s'hi adaptant.
5 anys? O sigui, hi ha com una transició.
La primera cosa que es deia era 8 anys, perquè és el que dura l'escolaritat, però l'últim que he sentit són 5 anys, ara no em facis precisar més, perquè no, de memòria no ho sé.
Ens hem quedat amb això dels accents diacrítics, però hi ha hagut altres mesures, no?, que gramaticals que s'han pres. Quines són?
Aviam, només d'ortografia les que s'han filtrat, entre cometes, n'hi ha d'altres. Per exemple, unes que, vaja, jo crec que seran útils, que és de duplicar la R de casos com arrítmia o ornitorrinc.
O erradicar,
que les escrivíem amb una R, i això sí que comportava
problemes. Sí, això no ho vaig entendre mai. Corresponsable amb una R no ho vaig entendre mai.
Era la idea de dir, tenim un prefix i una paraula que ve al darrere. Sí. Si identifiques que allò és un prefix, has d'entendre que la R és doble.
Ja ho identifiquem com una paraula.
Has de ser una mica de gramàtica.
En canvi, si hi ha dues R's, ja saps com l'has de llegir. Feina ja teníem aquí.
Sí, la qüestió del guionet també... Hi ha alguns canvis. Menor, no?
Sí.
Ja va haver-hi soroll amb el guionet. Quants anys fa que hi va haver una...
Ui.
És a dir, el guionet ja es va establir una normativa nova... no sé, potser fa uns 20 anys o així,
sí,
i hi va haver
sí.
molt de soroll, dins del RAM també, i no tothom segueix la mateixa convenció, és a dir, hi ha editorials o mitjans que no segueixen estrictament la normativa, tampoc no s'ha enfonsat el món, però evidentment, en principi, el que està bé és que la normativa, l'acadèmia, la que proposa, doncs la societat miri d'apuntar-s'hi, no? És a dir, l'acadèmia ha de fer unes propostes assumibles per la societat, i la societat, doncs, per tenir una llengua cohesionada i de prestigi i amb una alta formalitat, doncs, jo crec que és positiu que s'hi apunti en gran mesura, no?
Sí, el que passa que aquí sempre ens agrada defensar cadascú la seva posició.
És humà.
Estem conversant, arribem al punt de les 9 del matí amb l'Ernest Rocinés, que és cap d'assessorament lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i l'Oriol Camps, que és l'excap d'assessorament lingüístic i que també és col·laborador del IEC. I deixeu-me incorporar els sofistes, encara no els hi toca actuar, però com que és un tema que també els hi toca de fons, ho afegiré. Roques Gran, bon dia.
Bon dia.
Ter Pujol, bon dia.
Hola, bon dia.
Un escriptor i una editora. Clar, el Roc ara, els seus llibres, que ja s'han publicat, diguem-ne, ja estan escrits amb accents diacrítics, ara què?
De fet, tinc un llibre que ara tindrà una falta d'ortografia, perquè es diu Un espant del pas d'Ebre. I, per tant, ja l'ha portat, tindrà una falta d'ortografia. Però estaria molt d'acord amb el que deien ells. Em sembla que la primera reacció que tenim tots és que el canvi ens costa molt i ens tira enrere, però després, si ho mires una mica, el que s'ha filtrat, perquè encara jo no he pogut tenir accés a tots els canvis, de fet he anat seguint el que deien els mitjans, em sembla que simplificar l'ortografia, no la llengua, és positiu i ens hi han d'acostumar, encara que ens costi.
Esther.
Sí, hi estic d'acord. El que passa que el primer... Quan t'arriben informacions, així que ahir jo veia per Twitter, les primeres informacions són com de... espanten una mica, perquè fins ara ens havíem mogut amb un entorn i amb unes pautes que et donaven una seguretat quan les coneixies. Ara n'hi haurà unes de noves que suposo que faran més fàcil la vida, diguem. Però, en principi, quan sabíem quina diferència hi havia entre molt i molt, i ja ho sé, que hi ha fos i el fos, i no tenen diferència i no porten accent, però ens donava una tranquil·litat. Tant.
Perquè són les que hem après.
Exacte.
Jo crec que és això, és a dir, la canalla que a partir d'ara aprenguin l'ortografia nova,
sí.
Quan els hi toquin, si els hi toquen, doncs tindran una incomoditat com la que tenim nosaltres.
Un moment, perquè avui també estem pendents de Ferraz. Ara mateix Pere Navarro és qui està entrant a Ferraz. L'escoltem.
Está convocado para que los representantes de la militancia expresen su opinión. Por lo tanto, yo ahí voy a defender que, como propusimos en la Comisión Ejecutiva Federal, se hagan unas primarias y un congreso extraordinario para que los militantes y las militantes hablen y opinen democráticamente, y a partir de aquí, pues respeto a las decisiones del Comité Federal y del Congreso.
¿Cree que el PSOE va a salir reforzado? ¿Se va a cerrar la crisis después de...?
Yo deseo que, evidentemente, podamos salir reforzados, pero primero va a haber que, va a tener que haber un proceso, un procedimiento de diálogo. Es decir, las propuestas socialistas tienen que salir con más fuerza que nunca. En una España, en unos ciudadanos que están sufriendo muchísimo la crisis, todavía están sufriendo muchísimo. Es decir, esta salida de la crisis como ilusoria que nos propone Mariano Rajoy no es cierta. La gente está sufriendo. Y los socialistas tenemos propuestas para salir realmente de la crisis todos juntos. Y eso es lo que tiene que salir de aquí.
¿Qué le parece?
Hay que mirar más, insisto, a los ciudadanos que a los estatutos.
¿Tienen miedo que también los militantes se dividan? Porque los nervios están muy caldeados.
En el PSOE el debate democrático es un debate sano y, por lo tanto, el debate democrático seguro que nos pondrá de acuerdo en la inmensa mayoría de las propuestas que tenemos que ofrecer a los ciudadanos.
¿Usted apuesta por gestora o congreso?
Y eso lo he dicho antes. El órgano democrático representante de los militantes del partido es el congreso, y antes del congreso las primarias. De hecho, el Partido Socialista fue el primer partido que celebró primarias. Yo creo que es un ejercicio democrático que ojalá otros partidos también desarrollaran. No és així, però bueno, en el nostre partit les coses funcionen així, com la democràcia. Moltíssimes gràcies.
Són declaracions de Pere Navarro entrant a Ferraz. Gràcies. Avui és dia crític, també d'accents, ho estem conversant ara, però també a Camp PSOE estan entrant. Hi ha un afegit de seguretat que abans ens ha explicat el Calatrava, i de seguida tornarem allà al Calatrava, i ens acabi d'explicar qui ha entrat i qui no està entrant, en aquest cas a Ferraz, on Pedro Sánchez ja va anunciar ahir que dimitirà si el Comitè Federal aprova l'abstenció dels socialistes perquè governi Mariano Rajoy. Diacrítics, ja que us tinc aquí tots plegats, com està la salut del català?
Ara ja està sortint una altra cosa, eh?
Sí, però...
La salut del català no té res a veure amb els diacrítics.
Però és a dir, això ens ha de posar en alerta, no?, també per intentar aprofundir en debats que no estem fent als mitjans de comunicació, com per exemple aquest.
No sé si hem de discutir contínuament sobre la salut del català. El que hem de fer és utilitzar-lo, el que hem de fer és aconseguir que el català continuï sent, no sigui més llengua de prestigi, una llengua a la qual sigui bo adherir-s'hi, conèixer-la i fer-la servir una mica tot arreu. I aquí el problema que tenim és que tenim canalla que sap català, que t'hi pots adreçar en català, però normalment et surten en castellà. I si no fas l'esforç de parlar-los en català, doncs no l'utilitzen.
Sí, aquest tema de la salut del català, sempre que parlem de llengua en els mitjans acaba sortint el tema de la salut del català, i per poder-ne opinar o diagnosticar-ho s'han de tenir dades a la mà, és a dir, s'han de veure les enquestes d'ús i les enquestes d'implantació de la llengua, perquè si no la resta són sensacions, són sensacions subjectives, cada un es mou en un medi determinat, i jo des que em llevo fins que me'n vaig a dormir normalment vist només en català, no per militància, sinó pel context en què em moc, i el meu veí pot ser un cas totalment diferent, sí. I per tant, quan ens demanin l'opinió, serà diferent i subjectiva, no? És el que deia l'Oriol, és a dir, el català com a llengua que té, entra en competència amb una llengua molt forta veïna, doncs ha de marcar el seu espai per no perdre'l, no? I per tant és essencial l'ús, però és essencial que institucionalment doncs se'n faci molt, s'hi doni molt de suport, i que quan vagis al cine no hagis d'anar a buscar la cartellera amb la lupa on hi ha versions en català, per exemple, sinó que sigui tan fàcil de trobar i el tinguis tan a prop, la versió catalana com la castellana, per exemple. No?
Us vull agrair a Ernest Rocinés, cap d'assessorament lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i l'Oriol Camps, excompany també d'aquesta casa i membre de la secció filològica, també col·laborador, com dèiem, del GIEC, que heu vingut avui al suplement, gairebé d'urgència, a posar una mica els punts sobre les is, mai millor dit.
I accents.
I accents. Gràcies. I accents. Gràcies.